Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Almenys 23 morts i 65 ferits és el balanç provisional d'un accident de metro a la ciutat de Mèxic, segons l'alcalde de la ciutat. El pont on circulava el tren s'ha enfonsat i els vagons han caigut des de 20 metres d'alçada sobre una avinguda on circulaven en aquell moment, les 6 del matí, hora catalana, les 10 de la nit, a la capital mexicana, nombrosos vehicles en un moment de força trànsit. En concret, han quedat afectats dos vagons d'aquesta línia, que és la 12 del metro de la capital mexicana. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat nombrosos serveis d'emergència per treure els ferits. Una qüestió més enllà, evidentment, de lamentar i de traslladar el nostre condol a les famílies i als éssers estimats propers de les víctimes i dels ferits, hem sabut que diverses organitzacions ciutadanes havien criticat la precarietat de les instal·lacions i la manca de manteniment de la infraestructura que causa interrupcions freqüents en el servei. Aquesta interrupció que hem conegut avui és, sens dubte, la pitjor de totes, perquè d'unes interrupcions poden venir després les altres. És important cuidar les infraestructures i Mèxic ha patit una tragèdia irreparable que ha de servir perquè tots els països del món en prenguin nota. Aquesta mobilitat sostenible, que és la del transport públic, ens afecta a tots i també ha de ser segura i protegint sempre la vida humana. Avui, després de l'informatiu, parlarem a la nostra taula d'anàlisi sobre les mesures que ha anunciat el govern català avui, que no són altres que la supressió tant del toc de queda com del confinament perimetral de Catalunya a partir de diumenge vinent, dia en què decau l'estat d'alarma vigent a Espanya. Aquesta tarda, a més, el govern català, a través de Josep Maria Argimon, ha anunciat que dilluns vinent, dia 10, començaran a vacunar-se els ciutadans de Catalunya entre 50 i 59 anys d'edat. Després de la taula d'anàlisi, que compartirem amb els metges Josep Maria Guardiola i Josep Maria Simón, tindrem un nou temps de diàleg avui, com sempre els dimarts. Coneixerem molts aspectes de la fe Bahá'í, amb un dels seus responsables a Barcelona, Emilio Egea. Tot això amb la contra del Rafa i una miqueta més, fins a 6:45. Comencem. Passen 6:45 de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
I l'última hora ens obliga a explicar-vos que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, compareixen en aquests moments per fer balanç del procés de vacunació del Covid. Argimon ja ha anunciat que a partir de dilluns vinent, dia 10, l'endemà que s'acabi l'estat d'alarma, començarà de forma generalitzada la vacunació de la població general que té entre 50 i 59 anys. En alguns centres d'assistència primària ja ho començaran a fer entre demà, dimecres i dijous, però el gruix, com dèiem, serà a partir de la setmana vinent. I d'altra banda, com us dèiem al principi, el confinament perimetral i el toc de queda nocturn s'acabaran a Catalunya aquest diumenge, dia 9, tot just coincidint amb l'aixecament de l'estat d'alarma. El vicepresident en funcions, Pere Aragonès, ha comparegut aquest migdia després al Consell Executiu per fer aquest anunci i explicar concretament que diumenge quedarà sense efecte el confinament nocturn i es recuperarà la mobilitat d'entrada i sortida de Catalunya. Aragonès ha explicat que aquestes mesures es poden aixecar gràcies a l'estabilització en la davallada de les dades epidemiològiques i al bon nivell de vacunació aconseguit a Catalunya. Tot i que el govern ha descartat, de moment, contràriament al que es preveia, reformar la normativa per aplicar noves restriccions, a l'espera, diu, de conèixer el contingut exacte de les mesures aprovades a l'Estat, el vicepresident ha insistit que, si en el futur empitjora la situació, no es descarta aplicar noves limitacions. Dia 8 de jornada electoral a Madrid està en marxa i, de moment, hi ha una participació amb dades de la una del migdia més alta, 2 punts gairebé, que la registrada el 2019. Concretament, aquest any és del 28,15% a la una del migdia, com dèiem, i en les darreres eleccions del 26,18%. Cal tenir en compte que avui és un dia feiner i que, per tant, molta gent ha votat a primera hora del matí abans d'anar a treballar. La totalitat de les meses electorals han quedat constituïdes a les 9 o poc després, sense que s'hagin produït incidències, tot i que a primera hora, com dèiem, hi ha hagut llargues cues als col·legis a causa de l'aplicació també dels protocols contra el Covid. El Tribunal Suprem serà, en última instància, qui decidirà sobre les mesures anticovid que afectin drets fonamentals. El govern espanyol ha aprovat aquest migdia en Consell de Ministres un decret que permetrà a les comunitats autònomes recórrer davant del Suprem les decisions dels tribunals superiors autonòmics sobre les mesures per combatre la pandèmia. Fins ara, aquests tribunals tenien l'última paraula sobre l'aprovació o no de les restriccions de drets fonamentals. Entre ells, els tancaments perimetrals o les restriccions horàries de la mobilitat, com ara el toc de queda. Aquest fet havia provocat l'estiu passat, quan no hi havia cap estat d'alarma vigent, respostes diferents sobre mesures similars, segons el territori. La voluntat del govern de Pedro Sánchez és unificar criteris i evitar, a partir d'aquest diumenge, quan decau l'estat d'alarma, que determinades restriccions estiguin en vigor en unes comunitats i no pas en altres, tot i que tinguin una situació semblant. En plana cultural, un centenar d'espectacles configuraran aquest any el Grec 2021. Un grec lluminós, optimista i que mira cap a l'Àfrica. El Festival de Barcelona es disposa a celebrar del 27 de juny al 31 de juliol una nova edició que, com dèiem, es presenta com a lluminosa i optimista, formada per un centenar d'espectacles, les entrades per als quals es venen a partir d'aquest dijous a les 4 de la tarda i carrer Robadors, dirigit per Julio Manrique, inaugurarà el certamen. Ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Fins a una estona encara teníem alguns ruixats poc importants, però que afectaven encara punts del nord del Ripollès, de la Garrotxa, també alguns punts de l'Alt Empordà, i al llarg de les properes hores han d'anar desapareixent. La propera nit i matinada serà freda a tot Catalunya, tot i que les temperatures continuaran pujant. Farà fred, però no tant com en nits anteriors. Demà, una jornada idèntica a la d'avui. Al matí, amb fresca o amb fred, però de dia, temperatures màximes que es mouran entre els 18 i els 24 o gairebé 25 graus, les més altes cap a l'interior i punts d'alt per litoral. Bàsicament farà sol, tot i que tindrem alguns núvols poc importants que a la tarda poden acabar donant també algun ruixat de caràcter dispers a punts del Pirineu, sobretot a les zones més altes del Pirineu. De cara als propers dies aniran pujant les temperatures i de cara al cap de setmana esperem màximes que se situaran en general entre els 24 i els 28 o 29 graus, per tant, amb un ambient pràcticament d'estiu.
Moltes gràcies, Jordi. I Josep Maria Genescà Vidal, president de la Fundació Doctor Albert Bonet, ha mort aquest dilluns. Advocat de professió, va ser president d'aquesta entitat, d'aquesta fundació, des del novembre del 2011. És una entitat, la Fundació Albert Bonet, que dona suport, entre altres obres, a l'agència de notícies Flama. Josep Maria Genescà va ser president de la Federació de Cristians de Catalunya des del 1982 fins al 2013, tot i que fins ara continuava estant molt vinculat. També Josep Maria Genescà era president de la Fundació Casa Misericòrdia de Barcelona. La missa exequial serà demà a les 11 del matí a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona. Des d'aquí, una abraçada especial a la família d'aquest gran referent del pensament cristià català. Josep Maria Genescà, el cel sigui.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
3:30 i serà 6:45, ho dèiem a l'inici, també a l'informatiu. El govern català ha anunciat avui que a partir d'aquest proper diumenge ja no hi haurà a Catalunya ni toc de queda ni confinament perimetral. En una compareixença després del Consell Executiu, el vicepresident en funcions Pere Aragonès ha explicat que finalment no s'ha aprovat avui una modificació de la Llei de Salut Pública, com s'havia apuntat aquests últims dies, pensant en la possibilitat que l'executiu pogués ordenar un toc de queda o altres mesures a partir del moment en què s'acaba l'estat d'alarma vigent a Espanya des del 25 d'octubre. Les mesures hauran de ser, en qualsevol cas, validades pel Tribunal Superior de Justícia a partir dels arguments que es donin basats en la situació sanitària. Aragonès ha argumentat que el govern vol esperar a conèixer les decisions de la Moncloa, alhora que ha recordat que la Generalitat ja té capacitat legal per fer confinaments territorials sempre que ho justifiqui la situació de la pandèmia en aquests territoris. Recordem que ja ha ordenat tancaments municipals, comarcals i per regions sanitàries, especialment a l'estiu passat, quan tampoc hi havia estat d'alarma. A més de Catalunya, també el País Basc, Andalusia i Galícia havien demanat mantenir les limitacions durant el Consell Interterritorial de la setmana passada. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va dir que es mantindrien les eines que donen la Constitució més enllà de l'excepcionalitat de l'alarma. La qüestió és si és viable acabar amb aquesta excepcionalitat espanyola a partir de diumenge vinent, dia 9, o si seria millor o hauria estat millor allargar-lo una mica més, aquest estat, a l'espera d'una immunització més gran en la població. Mentrestant, entre les novetats que tenim aquesta setmana a Catalunya destaquen l'ampliació en els horaris dels parcs infantils, que poden estar oberts fins després de les 8 del vespre, i la possibilitat que bars i restaurants serveixin fins a les 11 de la nit de manera continuada. Seguim, en definitiva, en un moment de cruïlla i d'interrogants sobre un virus que continua fent molt de mal. I avui tenim amb nosaltres dos sanitaris, dos metges per compartir taula. Ens acompanyen, encara que sigui des de la distància física, però sempre amb molta proximitat. D'una banda, Tomàs Pérez Porcuna, que és un dels metges que treballa en els protocols Covid dels centres d'assistència primària al Vallès. Doctor Pérez Porcuna, un plaer, bona tarda.
Bona tarda, igualment, un plaer per mi també.
Moltes gràcies. També saludem el doctor Josep Maria Guardiola, que és metge internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Bona tarda també, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies. Tenim aquestes mesures. Vostès, com a metges i com a ciutadans preocupats per la situació, creuen que la gestió d'aquests dies i la previsió que s'acabi l'estat d'alarma és adequat, tot plegat? Hi ha algun... S'hauria d'haver allargat l'estat d'alarma? Què en pensen? Si vol començar el senyor Pérez Porcuna, per exemple.
Bé, a veure, sempre amb totes les reserves que ens permet la situació i sabent que no tenim una bola de vidre, sempre cal ponderar els riscos del que ens hi juguem per una banda i per una altra, no? I probablement jo m'inclinaria en aquests moments que estan en una fase molt dinàmica de la vacunació, no?, i de la immunització poblacional. No sé si hagués calgut... Em pregunto si allargar unes setmanes més aquestes mesures, ens haguéssim més arribar a l'estiu, que és un moment clau a nivell econòmic, diguéssim, per tot el país, en unes circumstàncies més segures. No sabem si millors, però més segures. Això em pregunto, m'interroga.
Sí, bé, doncs aquest és el gran interrogant. De tota manera, no anem malament, també tenint en compte que fa un mes i mig, i vostè ho deia també en aquests micròfons, doctor Pérez Porcuna, hi havia una certa por, una incertesa sobre aquestes variants sud-africana, brasilera i britànica, sobretot.
Sí, jo diria que aquestes incerteses, tot i que les tenim més controlades i que hem vist que la coexistència amb la variant britànica ha fet que aquestes no es desenvolupi, no hagin tingut l'impacte que potencialment poden tenir, jo crec que és una situació amb la que ens hem d'anar acostumant, diguéssim, no? A la que la probabilitat de que apareguin altres circumstàncies que modifiquin l'evolució que estem tenint, cal tenir-les en compte. I cal tenir molt clar en tots aquests processos, especialment de desescalament, també, tenir molt clar també tot el procés de decisió per aconseguir un escalament si fos necessari. O sigui, jo crec que el que hem de valorar és que no seria correcte que desescalem sense tenir clar com hem de desescalar i quines mesures hem de fer, perquè no tornem a passar, però sobretot tenim molt clar quins seran els passos que hem de fer per escalar en cas de que la situació es modifiqui. Uh-huh. Almenys, jo parlo per la meva part, diguéssim, no entro en altres consideracions econòmiques i de més, però crec que els processos han d'estar cristal·lins, han de ser transparents. Si algú hem d'haver après en tot aquest any o any i escaig que portem de pandèmia, és que la planificació és clau en tota la resposta. Llavors, no la podem deixar al libre albedrío.
Clar, una planificació amb alternatives, és a dir, si anem a millor això, si empitjora la cosa, això altre. Però potser explicar-ho més clar, tenir-ho més netament difós tot a la població.
Jo crec que la participació, o sigui, l'establir clarament unes regles de joc permet que la població també entengui millor quins són els passos i la comprensió de les mesures, tant de desescalament com d'escalament, no? Uh-huh. I és una cosa que hi ha algunes vegades que hem parlat, insisteixo, que hem de treballar molt més la política comunicativa respecte a la pandèmia. Jo amb això crec que hem de fer un esforç, perquè crec que moltes de les mesures segurament són idònies o són explicables o són justificables, diguéssim, però moltes vegades ens ha costat entendre-les a la població en general. I quan no les entenem, entrem en el terreny de la confusió. Mm-hmm. Llavors, la política, a part de les decisions objectives i que han d'estar basades en els criteris sanitaris, econòmics o els que calguin i que els governants decideixin, crec que el poder explicar-les i fer-les entendre i fer copartícip a la població és un dels desafiaments que encara hem de treballar, sincerament.
Doncs, molt bé. Li faig la mateixa pregunta d'inici, però també que hi digui la seva sobre com ho veu, doctor Guardiola.
Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-me. Mira, jo crec que des de fa molt temps està posat la data del 9 de maig com una data en la qual finalitza l'estat d'alarma.
Sí.
Aleshores, hem de tenir molt clar quins seran els protocols d'actuació a partir d'ara. Jo crec que sembla bastant evident que s'han d'obrir una miqueta les restriccions que fins ara teníem perquè l'escenari ha canviat. Però això ha d'anar molt al tanto. I fa una mica de por com ha de ser aquesta obertura. Pensa, per exemple, el que està passant a l'Índia, i realment és un exemple que és molt agressiu, és molt exagerat, però és que ell s'ha estat molt bé fa uns mesos. És a dir, amb totes les distàncies, jo crec que estem molt lluny d'aquesta situació, però la desescalada ha de ser paulatina i ha de ser molt, molt ben ponderada. Aleshores, jo crec que ha de quedar, com deia el meu company fa res, fa 15 segons, ha d'estar molt ben definit, ha de ser molt clar. Jo crec que sí que ja estem en una situació que realment totes les restriccions que teníem fins ara potser ja no calen, però sí que s'ha d'anar de manera molt paulatina i encara, per dir d'alguna manera, no es pot donar un missatge de que això ja està superat ni molt més. Jo crec que aquí Aquesta seria una mica el punt, no? Per tant, encara hem d'estar una mica, per dir d'alguna manera, ben lligats i anar molt al tanto amb tot el procés que és a partir d'ara, no?
Mm-hmm. Doncs molta prudència. Potser la diferència d'ara fa un any a ara és que començàvem l'any passat una desescalada des del confinament total als domicilis i ara comencem una certa desescalada des d'una situació que ja tenia una certa normalitat dintre de tot.
Bueno, certa normalitat fins a cert punt.
O com a mínim ens havíem acostumat a fer vida una mica normal si podíem, però no estàvem confinats a casa, diguéssim, tots.
El que està clar és que tot el procés de vacunació realment està anant a un ritme que podia ser millor, però també podia ser molt pitjor, i realment amb els sectors ja vacunats, dins del sector sanitari, dins del sector de les residències, etcètera, s'ha vist que l'eficàcia realment és molt, molt alta, que ha contingut força el que seria la propagació de la malaltia. Mm-hmm. Dit això, tenim una sala encara força plena de pacients amb Covid. Tenim l'UCI amb 15 pacients greus, inclús amb gent jove, d'algú que realment, si comencés d'avui, ens semblaria que és una autèntica barbaritat. El que passa és que venim d'on venim i llavors ens sembla que estem una mica millor. Una sala sencera només dedicada a un tipus de patologia, sabent que hi ha malalts joves que pugen, que baixen, que van a... Pugen i baixen vol dir que els enviem a la UCI, els enviem a semicrítics i que d'alguna manera és una malaltia activa. És a dir, això realment estem en un moment sense precedents, tot i que hem millorat molt, sí que és veritat, però això és el que ens ha de fer, doncs, ser molt cauts, no? I, uh-huh. i molt prudents, no? En tota la desescalada. Jo crec que el plantejament de les nostres autoritats és correcte i que les coses s'estan fent ben fetes. I jo crec que això s'ha de dir curt i ras. És a dir, desescalar sí, però amb molta prudència.
Doncs veurem com evolucionen les coses. Tant de bo que sigui millor els propers dies. Ens acompanyen avui a la taula d'anàlisi del Mirador de l'Actualitat el doctor Tomàs Pérez Porcuna, dels Centres d'Assistència Primària del Vallès Occidental, i també Josep Maria Guardiola, metge internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Els volia demanar una petita valoració sobre el que acaba d'anunciar la Generalitat, que es comencen a vacunar dilluns vinent els catalans de la franja de 50 a 59 anys, que són molts i moltes. No sé si algú de vostès està directament afectat per edat.
Bueno, jo per edat estic en 58, o sigui que estic afectat. El que passa és que, evidentment, pues, tots els que treballem en els hospitals...
Clar, són sanitaris, clar.
Ja fa una temporada, no?
Sí.
Però sí que és veritat que és molt... És, a veure, és molt bona senyal de que puguem anar avançant cada vegada en poblacions de menys risc, perquè quan entre 50 i 59 és de menys risc, pues, evidentment, entre 60 el que pot anar cap amunt, i després, bueno, en fi, la idea és que s'acabi vacunant tota la població, i això realment crec que el ritme que portem és un ritme molt bo, perquè realment vacunar tota una població és molt complicat, no? I a més, hi ha hagut molta controvèrsia en tot el tema de les vacunes, i a pesar de tot, pues, anem superant obstacles, no? Mm-hmm. Crec que és molt bona notícia. No?
Doncs molt bé. Doctor Pérez Porcuna, també està d'acord?
Sí, importantíssim. Importantíssim, perquè anar baixant edat vol dir que aquest és el col·lectiu ara de més edat que està a risc. Per tant, importantíssim vacunar-se, recordar que l'efectivitat de la vacuna és molt bona, a partir d'una dosi el risc de morir per Covid disminueix radicalment, i animar la gent a vacunar-se, clarament. I també és això, fer esment també que és un dels col·lectius que més casos hi ha. Entre els adults entre 40 i 55 anys és un dels pics on tenim més Covid actualment, juntament amb els joves entre 15 i 20, i llavors és un dels col·lectius amb els quals amb més prioritat hem de protegir. O sigui que és boníssima notícia, i continuar animant a que la gent es vacuni, que és necessari individualment, protegir individualment, i evidentment a tota la població.
Uh-huh. La vacuna d'AstraZeneca, que és una mica la que més incerteses ha despertat, continua sent recomanable, malgrat alguns casos que hi ha hagut?
Absolutament. Molt absolutament.
Bé. Ho ha dit el doctor Pérez Porcuna.
No hi ha cap mena de dubte. Això he de deixar clar, que jo no rebo cap benefici per això, ni tinc cap conflicte d'interès en aquest aspecte. O sigui, el risc de tenir un episodi tromboembòlic per Covid és molt més alt que el de la pròpia vacuna. Llavors, els beneficis de la vacunació són indubtables i crec que hem de deixar-ho molt clar, perquè aquests dubtes, tots aquests neguits, anul·lacions, canvis d'edat, han generat molt dubtes entre la gent. De fet, la gent parla, em posaràs la vacuna bona o la dolenta? I hem de recordar que AstraZeneca és una vacuna amb totes les normes de seguretat, que precisament s'han descobert aquests casos perquè els mecanismes de seguretat funcionen, que són altament infreqüents, però que és una vacuna que funciona excel·lentment i que moltes vacunes s'assemblen a aquesta, per exemple, la Puc, altres vacunes són molt semblants i també han presentat episodis d'efectes secundaris i no s'han publicitat i, per tant, no es coneixen i no ha afectat la seva credibilitat. Però, evidentment, que és una molt bona vacuna, que és clau en la nostra resposta i que hem d'animar que la gent no tingui por en aquest sentit.
Molt bé. Està d'acord el doctor Guardiola, també, amb aquest plantejament?
No puc estar més d'acord, perquè realment s'ha sortit de mare una miqueta tota la mala premsa, entre cometes, que se li ha fet en aquesta vacuna, quan realment els beneficis són immensament per sobre dels possibles perjudicis, no? Això estic, vamos... Sí. Completament d'acord. Poc afegir.
Molt bé. Podríem dir moltes coses perquè hi ha hagut una mica una concepció també erràtica. Primer es deia que no es posessin aquesta vacuna als més grans, després que no se la posin als més joves. Bé, en tot cas, anem pel camí del mig, tranquils i la mateixa seguretat que les altres.
Jo suposo que el meu company també, però hem rebut moltes trucades de pacients amb aquestes franges o pacients immunodeprimits que et preguntaven si s'havien de vacunar i no s'havien de vacunar. I jo, de les múltiples trucades que he rebut, en cap cas li he tingut que desaconsellar a un pacient que no es posi aquella vacuna, perquè tots els casos eren casos que estava completament justificat en vacunar-se. I, per tant, en principi, de veritat, és que això de les vacunes realment és per analitzar, o sigui, com hem pogut aconseguir tantes vacunes tan bones en tan poc de temps? Jo crec que això és un
èxit de la humanitat.
Molt important a la història de la medicina, sí. Realment.
Ara que arribi a tothom. Això ens ho diu el Papa Francesc, però ho diem tots, que arribi a tothom, a tot el món.
Absolutament, i això no pot ser més veritat. I estem tots amb aquesta unitat, amb aquesta intenció, només faltaria.
Bé, disculpin que ens queda molt poc temps, però tant el doctor Tomàs Pérez Porcuna com el doctor Josep Maria Guardiola m'agradaria que comentessin ja per acabar com veuen una mica el tema de la variant aquesta Índia. L'Índia està en una situació terrible, esperem que la pugui superar, però s'ha parlat d'alguns casos ja a Espanya. No tenim un perill gran, pel que sembla, que arribi aquí a Catalunya, si es controla bé la situació. Poden contestar breument, si vol, el doctor Pérez Porcuna.
Sí, a veure, que arribarà, eh? Això no tenim cap mena de dubte. Una altra cosa és que es propagui o no es propagui.
Clar, que es propagui amb molta gent.
Però jo crec que ara tenim poques dades per analitzar l'impacte de la variant Índia. Realment, sobre la seva capacitat de generar més mal, de ser més contagiosa, no està clar. O almenys, jo fins al moment no conec que hi hagi evidència clara a aquest respecte. Llavors, és evident que la situació a l'Índia és crítica, però és crítica perquè probablement les mesures s'ha relacionat molt amb un relaxament de les mesures prematur i perquè el sistema sanitari no té la robustesa que tenim aquí. El sistema sanitari ha claudicat, sí. Que és un dels perills que sempre hem tingut por de que passés. Simplement comentar en aquest.
Moltes gràcies.
De cada moment atents, però tranquils.
Molt bé. Doctor Guardiola, 10 segons, si vol dir alguna cosa per acabar.
Poc afegir, es va dir coses similars amb la variant britànica que també ha arribat i a l'hora de la veritat, afortunadament...
No ha estat tan greu.
Per tant, sí.
Moltes gràcies als nostres metges avui, Tomàs Pérez Porcuna i Josep Maria Guardiola. Una abraçada, que vagi molt bé. Fins una altra.
Una abraçada, gràcies.
Vostè. Mig minut i seran 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
I ja tenim aquí el Rafa, que ens portes avui. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Madrid, que està votant aquest dimarts en unes eleccions en què la pandèmia i la impossibilitat de fer actes massius ha multiplicat l'ús de les xarxes socials. No se podia saber. Les xarxes s'han convertit en una finestra que han aprofitat tots els partits per acostar-se als votants de maneres diferents. De fet, si l'objectiu últim d'una campanya és emocionar, és més senzill fer-ho a través d'un mòbil que a través d'un míting. És per això que la campanya ha estat prolífica en vídeos curts, amb música que conviden a compartir-los i que busquen generar emocions. Un dels vídeos que més s'ha viralitzat, per exemple, el va publicar Isabel Díaz Ayuso abans fins i tot que comencés la campanya. Sense dir res, la candidata del PP apareix corrent mentre es veuen establiments oberts, gent a terrasses de bars o a l'Hospital Isabel Sendal, fins a arribar a la Puerta del Sol davant del seu govern autonòmic. El candidat socialista, un altre exemple, Ángel Gabilondo, va començar la campanya amb l'autocaricatura de soso, serio i formal, prometent governar seriosament. El públic més buscat a les xarxes són els joves. Per arribar-hi, partits com Més Madrid s'han atrevit a entrar a Twitch, la xarxa de moda. La modernor, Ignasi, que ha arribat fins i tot a la política. Quin cansament tot plegat.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
I encetem ja els minuts que dediquem cada dimarts a aquesta hora al diàleg interreligiós i a la diversitat. Volem conèixer avui diferents aspectes de la vivència de la fe Baha'i. El 20 de març passat, coincidint amb el primer dia de la primavera aquest any, els Baha'is celebraven el Nav Rus, l'any nou, que ha marcat l'inici concretament de l'any 178 del calendari Baha'i. Aquest calendari es basa en l'any solar i es divideix en 19 mesos de 19 dies cadascun, fàcil de recordar, a més de 4 dies anomenats intercalars, 5 en els anys de traspàs. Són els dies que precedeixen el 19è mes dedicat a la regeneració espiritual i la preparació per a l'any nou, amb un període de dejuni, aquest any de l'1 al 19 de març, en què els creients d'aquesta religió s'abstenen de menjar i beure de la sortida del sol fins al crepuscle. Com totes les activitats bahais, les celebracions dels seus dies sagrats estan obertes a tothom. I els amics, col·legues, familiars i companys s'uneixen sovint a aquestes commemoracions, començant pel primer dia, el Nav Rus. Recordem que Baha'u'llah, fundador de la fe bahai al segle XIX, va ensenyar que totes les religions del món representen una mateixa fe, que tota la humanitat és una raça destinada a viure en pau i harmonia i que el propòsit de la vida és desenvolupar-se espiritualment i contribuir a la transformació i a la millora de les nostres societats. Un missatge basat, doncs, en la unitat. Ens acompanya Emilio Egea, responsable de l'Assemblea Espiritual Local dels Baha'is a Barcelona. Senyor Emilio Egea, molt content de tenir-lo amb nosaltres avui. Bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Igualment, molt bona tarda.
Moltes gràcies. El Nav Rus marcava ara fa unes setmanes l'inici de l'any Baha'i, com dèiem, amb una commemoració que, de fet, es programa, diguem-ne que sense rituals especials, pel que sabem, i es viu sovint en família. Què és aquesta jornada, per dir-ho així, de cap d'any, i quines són les principals festes del calendari Baha'i durant l'any?
Sí, doncs, a més de ser el dia d'any nou, és també un dia sagrat pel Baha'i, perquè representa... aquest dia de l'arribada de la primavera és semblant a l'arribada del sol en el temps de la renaixença, en temps de canvi, i representa per nosaltres també l'arribada de la manifestació de Déu, en aquest cas a Baha'u'llah. En molts països és dia d'any nou, com en Pakistan o en Iran, però nosaltres tenim un calendari propi, com has explicat molt bé, de 19 mesos, de 19 dies, i doncs, és una festivitat que té un caire doncs, familiar, com has dit, però també comunitari. Mm-hmm. I, de fet, aquest any no l'hem pogut celebrar presencialment per culpa de la pandèmia, però habitualment es reunim al centre o fora, fem excursions i amb amics i familiars i fem una celebració que consisteix sempre en alguna part devocional, una part espiritual i després d'un àpat que compartim.
Molt bé. Senyor Emilio Egea, aquesta celebració Bahá'í marca l'inici d'un any, dèiem, però hi ha altres festes importants, alguns moments assenyalats durant tot l'any?
Sí, nosaltres tenim uns altres dies assenyalats, com és el dia del naixement de Bahá'u'lláh, el dia del seu traspàs, el dia del naixement del Bab, que va ser el precursor de Bahá'u'lláh, i el seu també traspàs, els dies del... Un període de 12 dies, que són... ara han estat al Resvan en mes d'abril, que comencen el dia 20 d'abril i acaben el 1 de maig. Uh-huh. I són dies que recorden el moment en què Bahá'u'lláh va fer la seva declaració pública com una manifestació de Déu als seus companys.
Molt.
Just al començament d'un altre desterro que li van obligar les autoritats otomanes.
Uh-huh. Això ja sona també avui, no? La persecució i la marginació en l'actual territori de l'Iran.
Sí, bueno, desgraciadamente, si em permet, me paso al castellà. Que...
Cap problema, i tant.
Sí, hace más de 40 años, las autoridades iraníes persiguen a la comunidad Bahá'í de una manera bastante cruel. De hecho, tienen una política establecida y dejada por escrito de empobrecimiento y de eliminación de la comunidad Bahá'í. Uh-huh. Que pasa por impedir que los bajáis trabajen en la administración, obligar a los empresarios que echen de los trabajos a los bajáis cuando se enteran que lo son, impedir que los estudiantes puedan acceder a la universidad, retirarles las pensiones, en fin, toda una serie de medidas que no hacen más que intentar eliminar del lugar donde nació la fe bajái, eliminar de su suelo la creencia bajái.
Els bajais, senyor Emilio Egea, creuen en l'harmonia entre la ciència i la religió i en la investigació independent de la veritat. Treballen per la igualtat de gènere, per l'educació universal, per la justícia i l'eliminació de tota mena de prejudicis i, en última instància, per crear una civilització mundial sostenible i pròspera en els terrenys material i espiritual. Bé, aquest resum és per dir que, certament, això que viu la fe bajai s'encarna en un món on aquests valors són molt presents, oi? I com ho viu això, la fe bajai? Com connecta així amb el món?
Bueno, nosotros pensamos que el propósito de la religión es no solamente la transformación personal, sino también contribuir a la transformación de la sociedad. De hecho, han sido las religiones las impulsoras de cada uno de los momentos civilizadores de la humanidad y les conocemos como civilización cristiana, civilización musulmana, civilización judía. La religión no solo afecta o no solo pretende ayudar al ser humano de manera personal, sino también de manera social. Las enseñanzas de todas las religiones han tenido siempre ese doble propósito. Uh-huh. La fe bajái considera que en esta época la humanidad está alcanzando su edad de madurez y que, por tanto, es capaz de reconocerse como una única entidad y por tanto que también es capaz de gobernarse hoy con lo que precisa hoy día los problemas del mundo, gobernarse de manera universal. Nosotros creemos que es necesario un gobierno internacional, un tribunal internacional de justicia, toda una serie de medidas que, bueno, problemas que son globales no se pueden resolver de manera nacional.
Mm-hmm. Són preceptes, són pensaments de la fe bajai que d'alguna manera el món fa seus, el que passa és que no els ha assolit del tot, oi, potser?
No, encara li manca una mica.
Sí.
Però, bueno, és la tendència. La humanitat està encaminada en aquesta adreça,
aquesta direcció.
Aquesta direcció, i, bueno, tard d'hora ha d'arribar a aquesta...
Molt bé.
Aquesta unitat. I, efectivament, com ha dit, nosaltres creiem en la unitat de l'harmonia entre la ciència i la religió. La ciència i la religió són dos instruments de coneixement, un que atanya la vida material i un altre que atanya la vida espiritual, i han d'estar harmonitzats, perquè si la religió sense la ciència seria pura superstició i la ciència sense la religió seria puro materialisme.
El plantejament de la fe bahai, ja per anar acabant, senyor Emilio Egea, s'assembla una mica al cristianisme o a la novetat de Jesús, és a dir, una expansió, un oferiment d'aquesta creença sense fronteres i sense discriminació per origen social, religiós, nacional o cultural. Com és aquesta obertura ara a la fe bahai?
Bueno, nosaltres estem treballant per la transformació social i estem sempre disposats a fer-lo amb la companyia de qualsevol que tingui interès i comprengui la necessitat d'aquesta transformació. Nosaltres no establim fronteres entre religiones, puesto que consideramos cada religión como de las conocidas grandes religiones, como eslabones de una misma cadena, como capítulos de un mismo libro, y lo consideramos como patrimonio espiritual de toda la humanidad. Por eso los bahá'ís siempre estamos participando en cualquier foro donde se produzca el diálogo interreligioso, y bueno, consideramos que es, como he dicho antes, hay una unidad básica de todas las enseñanzas de todas las religiones. Por eso no es de extrañar que el cristianismo y la fe bahá'í tengan muchas cosas en común.
I tant.
Parten de los mismos principios espirituales, ¿no?
Bé, i finalment recordem que la fe bahá'í té presència en uns 190 països i territoris a tot el món, amb una comunitat de més de 6 milions de persones procedents de tot arreu, podem dir. A Catalunya, quants són? Quantes persones més o menys i quantes comunitats?
Pues, no sé, comunitat penso que són una cinquantena. I de creients, doncs, suposo que al redor de 600 o alguna cosa
així. 600, molt bé.
Sí.
Doncs una salutació molt especial avui als creients de la fe bahai, efectivament molt implicats també en fòrums de diàleg interreligiós, se sumen, per exemple, a la Setmana de l'Harmonia Interconfessional i en altres iniciatives que des d'aquí també saludem. Moltes gràcies, senyor Emilio Egea, responsable, un dels membres de l'Assemblea Espiritual Local dels Bahais a Barcelona. Una abraçada a tots i a totes i fins una propera ocasió. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès. Fins la propera.
Arribem al final del Mirador. Tot agraïm-vos la vostra companyia. Us volem avançar que en el vídeo del Papa Francesc per aquest mes de maig, el pontífex demana que tots preguem per un món amb finances justes. Diu que les finances han de ser un instrument de servei per servir la gent i cuidar la casa comuna. També expressa la proposta de pregar perquè els responsables del món financer protegeixin els més necessitats. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, algo más sencillo, un crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel.